les 11 de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit a tots, gràcies per acompanyar-nos una setmana més en l'edició del programa Església d'Urgell, el magazín d'actualitat cristiana del Bisbat d'Urgell. Avui hem previst oferir-los a la secció Sal de la Terra i Llum del Món, farem una bona mirada al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, posant en relleu la commemoració del 850 aniversari de la seva fundació. Recollirem les notícies de la setmana i el testimoni de vida cristiana que ens regalarà la Maria Josep Rosselló, la ben coneguda dietista nutricionista. Per acabar el programa, els donarem algunes dades d'agenda diocesanes. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas i en Daniel Betriu a la locució, l'Àlex Alsina a la part tècnica i Maria Marín, que dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs! El proppassat dissabte, dia 20, el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes va acollir l'acte de commemoració del 850 aniversari de la seva fundació, l'1 de febrer de 1166. Anem a conèixer moltes més coses d'aquest monestir i de la seva importància en el context del nostre bisbat d'Urgell. Parlem-ne amb en Robert Porta, director del monestir de les Avellanes. Bona nit, Robert.
Bona nit.
Gràcies, de debò, per fer-se present aquí als estudis de Ràdio Principat per parlar-nos d'aquesta joia que tenim al nostre bisbat d'Urgell. I volem que els nostres oients la coneguin i que vostè ens la presenti. En fi, tot el que puguem conèixer, doncs, ens plaurà molt. I, per tant, la primera pregunta que li faríem és que vulgui presentar-nos aquest monestir, la ubicació, els fundadors, el moment històric, la funció en el passat, una mica tot això.
Sí, bé, moltes gràcies primer de tot per convidar-nos. El monestir de les Avellanes, o el seu nom complet, no? Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, és un monestir que ha arribat al 850 aniversari, per tant ha estat dintre dels grans monestirs catalans, sobretot de la Catalunya Nova, que neixen en el si de la reforma gregoriana de l'Església a partir del segle XII. Amb la diferència que el nostre monestir que és que va ser el monestir del comtat d'Urgell, la casa espiritual principal del comtat d'Urgell i, a més, l'única abadia premonstratesa de tota l'antiga corona catalana aragonesa i, per tant, també de Catalunya. Els Urgell van promoure molt aquesta orde religiosa.
Sí, explica'ns una mica, molt breument, per situar els oients, que ja ho saben, però sempre va bé de recordar-ho, aquesta ordre, sisplau.
Sí. A veure, els premostratesos serien una ordre molt similar al Cister. Neixen, de fet, de la mateixa, diguem-ne, al segle XII, del mateix moment, però són molt forts al nord i centre d'Europa, mentre que a la zona mediterrània no arriben amb tanta força com va arribar aquí el Cister, no? Llavors, quan arriben a la península, arriben en el context de la Reconquesta i ajuden als comtes, al comte de Barcelona i també al comte d'Urgell. Com a recompensa sempre els donen territoris i espai on poder ja difondre la seva espiritualitat i on poder cristianitzar les noves terres conquistades. En el cas del comtat d'Urgell, ells van tindre, els comtes d'Urgell els van donar aquest espai entre la capital Balaguer i el que seria la seu d'Urgell aquí, no, al Bisbat, aquests terrenys intermitjos, no? El monestir de les Avellanes neix de la mà dels comtes d'Urgell i del bisbe d'Urgell. No hem d'oblidar que és un monestir que depèn del bisbe d'Urgell i a partir d'aquí el que fan és començar a expandir. L'època medieval serà l'època de major esplendor d'aquest monestir, on arribaran fins a Mallorca. A Mallorca fundaran Bellpuig d'Artà. De fet, ell és una casa que fundarà altres filials premostrateses a nivell de Catalunya. En trobarem a Bellpuig d'Urgell, en trobarem a Fondarella, a Bonrepòs, i en trobarem a Mallorca, on encara avui es conserven les ruïnes, a Artà. Per tant, també seran artífecs de la repoblació de tots aquests territoris i de la cristianització de tots aquests territoris. Els orígens del monestir de les Avellanes estan a l'1 de febrer de 1666 en una petita cova que avui és l'ermita del Sant Cap, que serà el Bellpuig, el vell que en comentàvem, i a partir del 30 de setembre del mateix any, per una qüestió de facilitats de vida, es traslladaran al lloc on està avui el nostre monestir i on neixerà la construcció que tenim avui. Hi ha un claustre romànic, una església gòtica, la sala capitular, i es partix d'una construcció típica d'un monestir medieval. Què passarà? Que com és un monestir vinculat al comtat d'Urgell, els seus patrons són els comtes d'Urgell, una vegada desaparegui aquest comtat, el monestir caurà en decadència. No? Però durant aquest període, penseu que una de les riqueses que té aquesta casa és que té el panteó comtal dels comtes d'Urgell, o, per exemple, relíquies, com la relíquia del Sant Cap o la Santa Sandàlia de la Mare de Déu, que són de les relíquies més importants de la demarcació de Lleida.
Expliqui'ns aquestes dues, sisplau,
sí.
El Sant Cap.
Clar, una de les missions del monestir, clar, en època feudal, en època medieval, han de fer d'administradors del territori, ens hem de posar en aquest context, però l'altre és el que comentàvem, cristianització i portar tot el que és la religiositat d'aquest territori. Una de les dels elements importants són les relíquies, que es valoren molt en aquells moments, i arriben a partir de les guerres a Terra Santa, relíquies, la Santa Sandàlia de la Mare de Déu, penseu que era una relíquia, suposadament la sabata de la Mare de Déu, per tant, això és molt important, i la gent li tenia devoció no només de l'entorn, sinó a nivell internacional. Penseu que els principals reis espanyols, sobretot els àustries, li tenen una gran devoció amb aquesta relíquia. I el Sant Cap sí que és una relíquia més popular, que seria les restes de la relíquia del fundador del monestir, Joan d'Organyà, que la gent ja en vida li tenia devoció i una vegada mort, el que fa és agafar la relíquia i demanar-li les seues rogatives, que plogui, que curi el mal de cap, que és una de les més conegudes, i aquesta tradició es manté fins avui en dia. La relíquia es perd, a la Guerra Civil desapareix,
vaya.
Però la tradició, sobretot a través del poble de Vilanova de la Sal, es manté encara avui en dia.
I parlant d'avui en dia, de l'actualitat, com funciona i quina missió té aquest monestir, com desenvolupa la seva tasca actual, qui són els que hi habiten, tot això, expliqui'ns-ho.
Bé, el monestir de les Avellanes, si fem aquest recorregut històric, una vegada passat aquesta etapa medieval, sobreviu a aquesta decadència i arriba el 18, on viu una segona renaixença, però des d'una altra perspectiva. El 18 és un dels focus més importants de la Il·lustració a Catalunya i allí s'hi forma el que s'anomenarà l'Escola Històrica de les Avellanes. Hi ha tot un conjunt d'abats que han passat per la Universitat de Cervera, que seran Finestres, Caresmar, Pasqual, Martí, i aquests seran grans historiadors. De fet, són introductors de la historiografia moderna a Catalunya i que faran un gran llegat no només en l'aspecte religiós, sinó també en aquest aspecte cultural i històric a les Avellanes. Malauradament, la desamortització farà perdre tot això, tota la biblioteca avui està disgregada i bona part del seu llegat, i entre altres coses també bona part del patrimoni del monestir, com són els sepulcres dels comtes d'Urgell, la Mare de Déu de Gòtica, etc. I no serà, i d'aquí vaig a l'etapa actual, no serà fins a 1910 que arriba una nova família religiosa que són els maristes. Els maristes fugiran de la setmana tràgica a Barcelona, en què els hauran cremat la seva casa a Sant Andreu, i buscaran una casa tranquil·la, aïllada, monacal, i es troben amb Avellanes, un monestir ja amb ruïnes, que ells el rescataran d'aquestes ruïnes i el transformaran en funció, el transformen en seminari marista. I només dos punts, és, ha estat la casa on s'han format més germans maristes del món, l'actual superior general marista està format a les Avellanes, per tant és una casa amb gran estima per als germans, on hi tenen enterrats beats, que van morir des de 1909 a 1939, malauradament per les guerres, i que avui, i ho podem dir així, ells ho diuen així, és la casa pairal dels maristes a Catalunya. Tant és una casa important per a la congregació actual. Què passarà? Que a partir de 1994 la casa perd la seva funció de seminari, els seminaristes ja han baixat en nombre i canvia tota aquesta perspectiva, i els germans es replantegen què fem d'aquesta casa. I en aquesta pregunta que es fan, obren el projecte actual. I el projecte actual no és res més que un monestir de portes obertes al servei de la pròpia comunitat, de la fe, de les persones, de la cultura i del territori. Aquest és el lema actual.
I, per tant, tothom hi pot accedir per fer una visita, per conèixer-lo de prop. Explica'ns una mica la dinàmica que se segueix en aquests casos.
Sí. Partixo d'això de que el model actual del monestir sorgeix de la seva pròpia identitat. No hem suplantat res. Partim de la identitat del propi monestir, en què ja és una casa emblemàtica pel territori, és una casa, evidentment, importantíssima per la congregació que hi ha, i l'únic que fan és obrim-ho i oferim serveis al nou peregrí d'avui, que li podem dir turista o li podem dir viatjant, la persona que passa i que ens vol visitar i conèixer la nostra realitat. Què oferim? Oferim una hostatgeria monàstica de 37 habitacions dobles que qualsevol persona pot utilitzar lliurement, d'acord al fet que està en un monestir. Hi ha una casa d'espiritualitat que significa ja aquelles persones que busquen alguna cosa més i que conviuran amb la comunitat marista. Actualment, el monestir de Avellanes és l'epicentre del monestir, evidentment, són 19 germans maristes amb dues comunitats. La comunitat dels germans grans, que té el servei d'infermeria, que es cuida de tot l'entorn,
sí.
I la comunitat dels germans que fan l'acollida d'aquestes persones que volen vindre, fan les visites guiades, per exemple, o volen conviure amb ells. A casa d'espiritualitat es comparteixen els àpats amb la comunitat, etc. Què més hi tenim? Hi tenim, evidentment, un restaurant, perquè el restaurant va lligat al fet de tindre els hostes. Hi ha totes les antigues sales del monestir, actualment s'utilitzen per a grups, per a activitats, molts grups escolars ja, però també...
Quina cabuda hi tindríem?
La cabuda de les sales són unes 200 persones, aproximadament, la sala més gran. I després hi ha 11 sales diferents amb diferents capacitats i diferents formats, però acollir grups molt diversos, també. El que diem, les habitacions són 37 habitacions dobles, la casa d'espiritualitat són 14 habitacions, ja és una cosa més reduïda. I després tenim, no oblidem, la casa de colònies. Els maristes són una formació dedicada a la infància i a la joventut que es va obrir als anys 70 i que té una capacitat per una vuitantena de persones. A tots aquests serveis s'hi suma també que els maristes deixen el seu llegat de patrimoni documental, el seu arxiu, al monestir de les Avellanes, i per tant l'arxiu del monestir actualment és l'arxiu històric marista, i a partir del 2008 s'hi suma l'arxiu Gavín, el Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya.
Que interessant. Algun altre dia podríem parlar d'aquest arxiu, si a vostè li sembla?
I tant, doncs... perquè només donarem detall. L'arxiu Gavín té fotografiades totes les esglésies de Catalunya.
Oh, que bé. Doncs ens ho explicarà un altre dia?
I tant,
sí?
Encantat
doncs
de tornar.
El convidem. I ara, per últim, ja perquè el temps se'ns tira al damunt, quins actes més s'han previst per celebrar aquest 850 aniversari de la fundació del monestir?
Sí, com hem comentat, aquest febrer, coincidint amb la data inaugural, vam fer l'acte simbòlic amb l'aplec del Sant Cap, aquesta tradició que encara es manté. El dia 20 vam fer l'acte commemoratiu amb les autoritats civils i religioses, i a partir d'aquí diferents actes ja vinculats a la vida pròpia del monestir, que són activitats religioses, evidentment, activitats culturals, també activitats esportives, musicals, i tot això que anem fent. Per exemple, hi ha les jornades d'història a finals de juny, que ja en portem 7, sobre la història de l'Església i la religiositat, on venen professors internacionals.
Se sap
això,
ja de què anirà? Aquest
sí,
any?
Sí, aquest any el tema
sí,
és...
Sí, sisplau, també podríem tractar en un altre programa,
sí.
Si li sembla.
Cultura i coneixement als monestirs medievals. Sí, el tema de les jornades ho podríem parlar perquè ja han passat més de 300 alumnes en aquestes jornades, sí, sí, després de 7 edicions, no? I finalment sí que m'agradaria destacar és que enguany restaurarem el claustre romànic, que és una de les, la joia més antiga que tenim al monestir en quant a patrimoni. Hem aconseguit l'1% cultural i per tant podrem restaurar aquesta obra, però farem un obert per obres, és a dir, el monestir continua a la seva vida normal convivint amb aquestes obres de restauració.
Doncs, malauradament, ho hem de deixar aquí perquè vostè és una font de coneixement impressionant, de debò, eh? Doncs, de nou, moltíssimes gràcies, enhorabona, moltes felicitats i endavant.
Moltes gràcies.
I moment ara pel resum de notícies de la setmana que ens arriben a través de la Patricia Navas. Patricia, endavant.
Gràcies. L'acompanyament dels infants en processos de pèrdua i de dolor es va tractar en profunditat a l'onzena jornada diocesana de Pastoral de la Salut, celebrada dissabte 20 de febrer a la sala d'actes del Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell. El ponent fou el pediatre Òscar Rossell, que oferí dues xerrades. La jornada fou presidida pel vicari general mossèn Ignasi Navarri i presentada per la delegada de Pastoral de la Salut, la germana Visitació Lorenzo, de la Congregació de la Sagrada Família d'Urgell. El doctor Rossell va explicar a la nodrida assistència com donar les males notícies als infants i com explicar l'amor a les persones que acompanyen en el procés de la malaltia. Va apuntar la Bíblia i els seus ensenyaments com el marc de referència en el qual inspirar-se. Segons el pediatre, creure en Jesús de manera compromesa i fer que la creença es converteixi en un fet pràctic és el que dona un plus. En la nostra actitud i en els nostres actes, va dir, s'ha de transparentar Jesús, i potser això serà l'únic referent d'ell que algunes persones malaltes o infants coneixeran. De la seva experiència en l'àmbit de la pediatria, va pouar anècdotes explicatives. Ell creu que qui millor sap com afrontar les males notícies són els mateixos infants i que mostren amb la seva naturalitat maneres d'expressar el dol, si els adults els ho permeten. El patiment, d'altra banda, no requereix un sermó, sinó presència, sobretot en els infants. Per al doctor Rossell, acompanyar-los en el procés de dol és fer-los entendre que les coses s'acaben. El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes va acollir també dissabte dia 20 l'acte de commemoració del 850 aniversari de la seva fundació, datada l'1 de febrer de 1166. Va comptar amb la presència del vicari general mossèn Josep Maria Mauri, que hi va assistir en representació del bisbat d'Urgell, i feu, juntament amb l'alcaldessa d'Os de Balaguer, l'ofrena floral als comtes d'Urgell, Armengol VII i Dolça de Foix, fundadors del monestir. L'acte va començar a 4:45 de la tarda amb una benvinguda al claustre del monestir en forma de repic de campanes a càrrec de la Confraria de Campaners de Catalunya. Després, el director del monestir de les Avellanes, Robert Porta, dona la benvinguda ja dins l'església i feu la presentació del 850 aniversari. El doctor Joan Busqueta, professor de la Universitat de Lleida, pronuncia una conferència sobre la fundació del monestir en el context de la nova espiritualitat que s'anava forjant en aquell moment històric del segle XII. En acabar, es feu l'ofrena floral, moment simbòlic que fou solemnitzat per l'acompanyament de l'orga que recentment ha estat instal·lat a l'església del monestir. Va cloure l'acte la vicepresidenta segona de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, que va posar en relleu la importància de la fita que se celebrava i va encoratjar les institucions, la comunitat religiosa i les persones que promouen activitats i mantenen viu el monestir a seguir endavant amb la mateixa il·lusió i força que ha permès complir els 850 anys. Es feu la cloenda amb un vi d'honor al refectori dels monjos. I també dissabte dia 20 es va celebrar la segona de les tres convivències de preconfirmació programades per a aquest curs catequètic a les parròquies andorranes de la diòcesi d'Urgell. Van participar 67 adolescents de les parròquies de les Valls d'Andorra. Amb el lema No perdis el tren, es va treballar sobre la Quaresma durant l'any jubilar de la Misericòrdia. En la convivència hi va haver temps per a una gimcana proactiva sobre el tema proposat i un temps també per a la reflexió a les instal·lacions del Col·legi Janés de Santa Coloma. Els nois i noies estaven acompanyats d'un bon nombre de catequistes i joves voluntaris que van ajudar en el desenvolupament de la trobada. La propera convivència serà el 30 d'abril. El dilluns 22 d'aquest febrer va tenir lloc al Sant Crist de Balaguer la reunió ordinària del Consell Presbiteral d'Urgell, presidida per l'arcabisbe Joan Enric i pel secretari del Consell, mossèn David Codina. L'arcabisbe repassà l'actualitat de la vida de l'Església a Catalunya i donà una breu ressenya del seu viatge recent a Jordània i Palestina. Mossèn Antoni Elvira exposà les concrecions del tercer objectiu prioritari diocesà sobre l'anunci de l'Evangeli i la celebració de la fe, i seguir un bon diàleg entre els membres del Consell que miraren de concretar encara més les propostes i enfocar per als arxiprestats i parròquies el treball pastoral respecte a aquest objectiu tan essencial en la vida dels capellans i de les comunitats. També mossèn Ignasi Navarri presentà el treball que es va fent i el programa actual per l'any Sant de la Misericòrdia, especialment pel que respecta al temps fort de la Quaresma. I mossèn David Codina presentà com afecten les noves disposicions legals sobre la protecció als menors, a les parròquies, catequistes i preveres, així com els voluntaris en contacte amb infants i joves. La celebració de l'Eucaristia i el dinar amb diàleg de sobretaula clogué la sessió.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara per la secció dedicada al testimoni de vida cristiana que avui ens regalarà la Maria Josep Rosselló, que és mare de família, nutricionista i col·laboradora de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb l'espai Nutrició i Salut dels dijous al matí. Bona nit, Maria Josep.
Molt bona nit.
Com els oients saben, tenim aquests 7 minuts, 8 minuts de programa. Comentaríem amb ella, doncs, que ens pugui explicar una mica tot el que és el testimoni de vida cristiana. Cadascú dels convidats, doncs, aporta el que és la seva vivència cristiana. En definitiva, sempre ens agrada demanar d'entrada des de quan hom té consciència d'aquesta experiència cristiana. Vostè ens ho podria explicar?
I sí, tant. Jo tindria que dir que des de que tinc memòria, perquè, bueno, vaig tenir la sort de néixer en una família cristiana en el que, bueno, pues, família cristiana, practicant, sí, clar, si jo tinc 69 anys, ja pensareu que en aquelles èpoques les famílies cristianes eren totes practicants, tot s'ha de dir, no? Però sí, la vivència a casa meva també era positiva, perquè es donaven uns valors cristians i ens ho deien, que això venia de, no? del missatge de Jesucrist. Per tant, de sempre. Vaig anar a un col·legi al Sagrat Cor a Barcelona, en el que, bueno, pues, també era un col·legi religiós, i a més vam tenir la sort, ja avançada la vida, no? Avançada la vida d'educació, eh? En el col·legi, ens situem, per tant, en l'any 63, 64, 65, en el que els primers moviments ecumènics de Barcelona, nosaltres les vam viure amb intensitat. Per tant, el concepte de cristianisme, en l'ampli sentit de la paraula, no només els catòlics, sinó les diverses esglésies cristianes, també es van ampliar encara més aquest punt de vista del valor del cristianisme.
I si ens traslladéssim, com hauríem de fer el dia d'avui, vostè hagués d'explicar què diria el que representa per a vostè el fet de ser cristiana.
Pues per mi significa, primer, un valor bàsic per mi és aquest missatge de Jesucrist de plasmat en la Pare Nostra, perquè va ser realment la primera persona que en el món va dir aquestes paraules, no? Pare Nostra, referència a aquesta lligam de nosaltres amb Déu, i igualar-nos a tots, perquè en el moment que tots diem pare vol dir que tots som germans. Per tant, aquesta igualtat entre les persones, que per desgràcia hi hem viscut, no? per la història, no? el que ha sigut aquesta manca d'igualtat, però que continua sent, perquè diríem que l'esclavitud, diríem que ha desaparegut, però que realment la igualtat entre les persones no existeix. Jo crec que és un dels grans valors, perquè també en paraules de Jesucrist, no? Qui diu que estima Déu però no estima el seu germà, que és el que veu, pues, difícil de creure, no?, aquesta estimació. Per tant, per mi aquest és el missatge, un dels missatges més claus, més bàsics, no? Perquè això suposa respecte cap a l'altre, respecte perquè l'altre germà i té la mateixa dignitat de fill de Déu que qualsevol altre, que tu mateix. I això penso que és una cosa que he intentat inculcar als meus fills. Els meus fills i ara els meus nets, també, no? Que tots són fills de Déu. I per mi això és un valor indiscutible. L'altre valor, per mi, és la fe. Però la fe és un do. I per experiències de vida, experiències dures, jo tinc que dir que he tingut la sort de que no he perdut la fe. I quan passes
que és molt, eh? Que
quan,
és molt.
Exacte. Quan passes una experiència molt dura, molt important, és quan t'adones que la fe és un do. Que no és que tu vulguis o no vulguis creure, sinó que és un do. És aquesta sensació, no?, de la presència de Déu, d'aquest convenciment que un té. Per mi aquestes són les coses realment més importants i que, clar, m'agradaria i desitjaria que la família també ho tingués, però, com dic, jo ja no clar. Puc dir... Sí, sí. No puc inculcar una fe, no puc, perquè penso que realment sí. És un do. Però bé, és una vivència. I l'altre missatge que a mi ha marcat la meva vida és... També les paraules de Jesucrist de no he vingut a ser servit, sinó a servir. I això és, per mi ha sigut molt important, continua sent-lo. És, bueno, és un, diríem, un tarannà d'estar al servei, que no em costa gens ni mica, tal vegades perquè ja porto tants anys de fer-ho, sí. Que ja és un hàbit, no? I com tots els hàbits no costen massa, no? A mi no em costa servir, més aviat em costa que em serveixin, no? Perquè sembla que, bueno, que no tenen per què fer-me un serviment. Però servir és molt fàcil i sempre trobes allò amb el que pot ser útil, allò amb el que tu pots, no?, ajudar els altres.
Doncs nosaltres li agraïm de cor aquesta explicació que ens ha donat, perquè vostè pràcticament en dues preguntes ha resumit molt bé la seva experiència, el seu testimoni de vida cristiana, des de petita fins a com ara, actualment, o des de sempre, també ho ha dit.
Sempre,
intenta
sí.
Posar-lo en pràctica, perquè en definitiva estem parlant de posar en pràctica l'Evangeli, el que Jesús ens va demanar. I
les teories, si no es passen a la pràctica,
exactament.
No tenen valor, Maria.
Sí, sí. I tant que sí. Doncs li agraïm molt aquesta transparència.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vostè i bona nit.
Bona nit.
Ja per acabar, l'agenda per aquests propers dies, que ens arriba, com cada setmana, amb en Daniel Betriu. Endavant, Daniel.
Aquest dimarts, dia 1 de març, el Francesc Torralba, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universitat Ramon Llull, donarà una conferència que té per títol «Vèncer la indiferència, la pràctica de la misericòrdia», a la parròquia de Balaguer a les 8 del vespre. I el dimecres, dia 2 de març, a 8:15 del vespre, tindrà lloc al casal parroquial de la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell una conferència quaresmal a càrrec de mossèn Salvador Pie, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, sobre l'any jubilar de la misericòrdia. I també mossèn Salvador Pie donarà el recés als preveres de Cerdanya, a l'Urgell i Andorra, a 11:15 del matí, a la casa del bisbat de la Seu d'Urgell, tenint com a tema igualment el de l'any jubilar de la misericòrdia. Per al dia 4 de març, divendres vinent, a 11:00 del matí començarà la celebració de la trobada diocesana del moviment Vida Creixent, a l'església parroquial de Santa Maria de Puigcerdà, presidida per l'arquebisbe Joan Enric i la Maria Carme Ribes, coordinadora diocesana del moviment. Mossèn Antoni Elvira, vicari episcopal per a l'acció pastoral del bisbat, donarà una conferència sobre el tema Any jubilar de la misericòrdia. La jornada clourà amb la celebració de l'Eucaristia i un dinar de germanor. També, per al dia 4, divendres, a tota la diòcesi i en unitat amb l'Església Universal es faran les 24 hores per al Senyor, una experiència de pregària continuada, com ens ha demanat el Papa Francesc.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Que tingui una bona setmana. Fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.